A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs una hora d'Europa que, com sempre, saluda a un dels nostres col·laboradors ja més longeus d'aquesta casa, en Joaquim Millán. Joaquim, bon dia.
Molt bon dia.
Des d'Eurolocal, com sempre, impulsant aquesta iniciativa de donar una certa entre coneixement
i guia
i mapa de què està passant. Doncs això, per situar bé la brújula a nivell europeu. Avui recuperem a l'Albert.
Correcte.
A l'Albert Balada. Feia dies que no parlàvem amb ell, aquesta temporada encara no n'hem pogut parlar, però també parlarem de la Joventut Federalista Europea.
Correcte. Bueno, de fet, la Joventut, la JEF, que en diem, és també una de les institucions o organitzacions, entitats europees de més prestigi a àmbit europeu. Està tots els països europeus que conformen la Unió Europea i algun també que no està dins la Unió Europea que també pues, té amb pretensions d'entrar, pues, ja també té un col·lectiu de gent jove que d'alguna manera pues, treballen per una Europa federal, per això la Joventut Europea Federalista, i que a més són molt actius, no?, a l'àmbit universitari, però no només universitari. Per tant, jo penso que també era interessant donar aquesta veu compromesa, aquesta veu argumentada també de la gent jove que en pensen d'aquesta Unió Europea i aquesta brújula que tu deies, doncs ells cap on veuen que va, si va bé, va malament o voldrien que fos, que anés cap a una altra banda, no?, tenint en compte que tenim eleccions europees dintre de pocs mesos. Per tant, també és bo tenir l'oportunitat d'escoltar altres veus.
Doncs ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Saludem a Taha Zitan, que és el president de la Joventut Federalista Europea a Catalunya. Taha, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Doncs moltes gràcies a tu també per ser-hi. Tens el doble grau de dret i de relacions internacionals, i ara en Joaquim ens comentava què és la Joventut Federalista Europea. És a dir, per resumir-ho ras i curts, sou uns joves que el que voleu és una miqueta uns Estats Units d'Europa?
Exacte, nosaltres realment el que volem és avançar cap a aquesta construcció europea. L'utopia és l'Europa federal. Ara bé, hi ha un camí ben llarg. I en aquest camí ben llarg hi ha tota aquesta sèrie d'activitats i de reclamacions que fem a través de les institucions. Volem realment arribar a un punt en el qual tots els països estiguin units en un sol estat federal. Llavors, en aquest sentit, com sabem que és una tasca molt complicada, que és una utopia, que encara li falta anys, el nostre objectiu, la nostra missió en el dia a dia és promoure la construcció europea i fer arribar l'europeisme no només als municipis, sinó també al jovent.
Uh-huh. Aquí, diguem, has obert diversos melons, i melons interessants, i de cas en aquesta petita conversa intentarem anar-los tocant tots. El primer de tots és que has definit aquest objectiu com una utopia. Clar, Estats Units, que és el que és, diguem, el model federal que podem tenir tots una miqueta més al cap, no deixa de ser doncs una cultura més o menys uniforme, encara que no ho és, perquè hi ha altres pobles, però bé, és igual. Ho podem entendre així, i no tenen llengües tan diverses, o com a mínim no tenen tenen una llengua dominant que no es plantegen. Aquí tenim models molt diferents de països que tenen llengües diverses, cultures molt diverses, i que a més la Unió Europea ha estat un model en expansió contínua. Aleshores, aquesta utopia cada cop, si poses totes aquestes fruites dintre de la mateixa safata, cada cop és més difícil.
Però mira, fa 70 anys, després de la Segona Guerra Mundial, ningú pensava que podríem arribar a aquest grau de cooperació. Llavors, en aquest sentit, jo confio en que hem d'avançar cap a aquesta construcció. Uh-huh. Una de les riqueses de la nostra organització i de les quals sempre dic és que nosaltres, des de la Joventut Europea Federalista, no només a Catalunya, sinó arreu d'Europa, tenim l'oportunitat de poder, com tenim presència en més de 33 països, tenim l'oportunitat de poder conèixer joves d'arreu de tota Europa. i la riquesa que ens emporta el fet de poder, en un mateix espai, poder parlar sobre els reptes comuns que tenim i veure que realment no hi ha tantes diferències, més enllà de l'aspecte lingüístic o de l'aspecte cultural, i que realment podem avançar cap a aquesta unió, ens donem compte dia rere dia que avançar cap a aquesta construcció de l'Europa federal és possible. I en aquest sentit, i torno a insistir, que sí, és cert que és una utopia, que encara falta molt de temps. Però, de la mateixa manera que fa 70 anys el model de la Unió Europea era una utopia, hem d'avançar cap a aquesta nova utopia. I hem d'estar orgullosos d'aquest model de la Unió Europea amb les seves problemàtiques i amb els seus reptes. Però és un model que fins a dia d'avui continua sent innovador i que, sobretot, continua sent exemple per diversos països que vulguin exportar el model de la Unió Europea. Llavors, en aquest sentit, volem avançar cap a aquesta construcció europea a través de la construcció federal, a través de les comunicacions, a través de que les regions, justament, puguin cooperar entre elles. Nosaltres tenim una estreta cooperació amb l'Euroregió, que és una institució transfronterera amb Occitània, Balears i Catalunya. Llavors, el que hem de començar és aquí. Hem de començar en el que diem l'Europa dels municipis.
D'acord.
Després a l'Europa de les regions, i a poc anar avançant.
És a dir, doncs aquesta construcció, que més d'una vegada amb en Joaquim hem comentat, aquesta construcció de baix cap a dalt.
Bueno, i aprofitant aquest espai comú que en diem Unió Europea, que és un espai comú per la gent jove i és com un espai natural, perquè ara mateix, el Taja, si ens expliqués ara mateix, tu, des d'on estàs, on estudies, on vius, on treballes, on et mous, si que ara ens ho pot explicar, serà com dir, bueno, però realment estudia una ciutat, avui ens rep des d'una altra, demà estarà no sé on. I això per la gent jove, o una part de la gent jove, comença a ser una cosa habitual o de la mateixa manera que nosaltres agafem el tren o el metro per anar no sé on, no? Per tant, jo penso que aquesta nova generació té també unes expectatives de fer, igual que la nostra, de fer realitat les seves utopies, no? I per tant, jo penso que aquest és un tema que m'agradaria que ens expliquessis una miqueta més. I la segona cosa que el Taja dic que per mi és coincidim, és que ha posat l'accent en l'àmbit local, no? L'àmbit local com l'administració més propera a la ciutadania i on la incidència també d'aquest europeisme i de donar valor aquesta Europa, moltes vegades, que no ens agrada, però que a la vegada és el que ens ha permès aquests 60 i pico anys de pau. Avui en dia, si no estigués, si no hagués Unió Europea, el cost de la Unió Europea seria que aquesta guerra que tenim a Ucraïna avui ja seria europea, total i global, quasi. I això, afortunadament, avui no és així, malauradament seguim tenint aquesta guerra, però focalitzada en un indret concret, i no s'ha expandit més enllà justament perquè hi ha la Unió Europea, si no això seria ja un desastre, no? No sé com ho penses tu, Taja.
Sí, realment, i m'agradaria retornar al primer punt. Jo estic ara mateix visquent a Estrasburg.
Uh-huh.
Amb un fred, sí que és cert que ara fa un fred capella i no ho recomano a ningú. Però jo, per exemple, me'n vaig esmorzar a la frontera alemanya, perquè Estrasburg farà frontera amb Alemanya. Ja me'n vaig esmorzar a la ciutat de l'altra banda del Rin. Demà me'n vaig a Barcelona. Tot això és possible gràcies a la construcció europea. I això, fa 40 anys, travessar una frontera era una cosa impensable. Anar més enllà dels Pirineus era una cosa que estava a l'alcance de ben pocs.
Uh-huh.
Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes coses en les quals hem avançat i hem d'estar orgullosos, encara que hi hagi molts reptes. En aquest sentit, el que comentava el Joaquim, totalment d'acord, no? Realment, el conflicte d'Ucrania i Rússia demostra un cop més que gràcies a la fortalesa de la Unió Europea aquest conflicte no ha traspassat les fronteres d'Ucrania. I no només m'agradaria quedar-me en el conflicte de Rússia i Ucrania, sinó també, per exemple, el Covid-19. Què haguéssim fet nosaltres com a petit estat irrellevant en una pandèmia mundial sense les capacitats que té la Unió Europea? Haguéssim pogut tindre accés a les vacunes abans? Són un munt de qüestions que ens hem de posar. Haguéssim tingut accés a aquests fons Next Generation que ens han permès demostrar la solidesa de la fortalesa de l'economia europea? Llavors, una sèrie de reptes que hem tingut i hem afrontat aquests darrers anys que demostren un cop més que sí que és cert que encara tenim moltes coses que hem de millorar. que encara hi ha molts problemes, que encara hi ha molts reptes, com l'externalització de fronteres, que hi ha encara una Europa a diverses velocitats. Però no hem de negar que aquesta construcció europea avança i que nosaltres, des de la joventut, des del jovent, hem de continuar impulsant aquesta construcció.
Uh-huh. El que passa, Taha, com a mínim a mi, clar, la qüestió que se'ns planteja ara fa uns instants, abans de començar aquest espai, hem llegit una enquesta en què es diu que el 25% dels joves no creu en el canvi climàtic, el 25 o una cosa així, que un 20% dels joves creuen que la violència de gènere és un mite. Aleshores, clar, quan veus aquests percentatges tan elevats, penses realment hi ha... Els joves com els grans, els grans són grans per experiència, són escèptics per experiència, però els joves, aquesta joventut que vosaltres també representeu, com es creuen aquest discurs? Vosaltres esteu convençuts, però com podeu fer avinent a la resta del col·lectiu jove aquest discurs sobre les bondats d'una unió que, en la qual doncs, poden tenir un cert grau d'escepticisme?
Realment, crec que el gran problema que hi ha amb els joves que no coneixen Europa. I és també un dels reptes que hem de comentar. Hi ha aquesta desconnexió entre les institucions europees i el jovent, en el sentit en què es creu que Europa només està a Brussel·les. Llavors, la nostra tasca com a Joventut Europea Federalista de Catalunya, justament, com a secció local, és fer arribar l'europeisme al jovent de Catalunya, amb les seves problemàtiques, amb els reptes locals i, sobretot, amb la característica que ens identifica com a joves catalans. Llavors, en aquest sentit, de la mateixa manera que els joves han pogut caure en aquests discursos que es propaguen de forma massiva a les xarxes socials, nosaltres, i amb el suport de les institucions, que és aquí una mica on costa més, hem de promoure i també fer veure que Europa és necessària i, finalment, hem assumit tantes coses en el dia a dia, és a dir, el fet de poder anar, i torno a insistir, el fet de poder viatjar i poder anar-te a un altre país sense endur-te cap ni el passaport, només el DNI, ho tenim tan assumit. I fins al dia que no ens ho treguin, no ens en donarem compte de tots els beneficis que teníem. No,
això, és el que exemple... això és el que hem descobert els anglesos, anava a dir, no?
Bueno, els joves ara a Anglaterra, a Gran Bretanya, el que volen és dir, bueno, qüestionem el Brexit, perquè, clar, ens estem donant compte que estem perdent oportunitats, no només pel seu fet de viatjar, sinó oportunitats reals d'experimentar, d'expertesa laborals, professionals, bueno, clar, m'entens?
Els meus companys de la GEF Regne Unit, que són bastants, que són bastant nombrosos, ens diuen això, no? Que en un parell d'anys han vist el canvi. I ha sigut un canvi dràstic. És a dir, ara se senten més que mai aïllats de la resta d'Europa. I això ha sigut a causa del Brexit, d'aquest discurs que s'ha construït a través d'un discurs fals i de mentides. Llavors, en aquest sentit, s'ha de fer aquests esforços, no només per part nostra, que nosaltres formem part de la societat civil, però sinó també de les institucions de donar les eines suficients per poder demostrar que Europa és necessària. I és per això que nosaltres, des de la Joventut Europea Federalista, per exemple, es duem a terme activitats a nivell local. Fa poc vam fer el Banc d'Europa a Cubelles i vam tancar un conveni amb l'Ajuntament de Cubelles, en la qual es comprometia l'Ajuntament a donar-nos suport en totes les tasques europeistes que fem al municipi. Llavors, en aquest sentit, no només nosaltres hem de ser els actors, que sí, perquè realment som el futur, i no només el futur, sinó ja el president, però sí que hem de demanar aquest suport per part de les institucions per poder arribar no només a tots els municipis, sinó també a tots els joves dels municipis.
Anava a dir, costa aquest suport?
Costa molt. I és una pena perquè realment hi ha aquesta desconnexió també amb l'administració. I a vegades poder fer arribar la nostra veu o poder dur a terme activitats costa molt. I llavors, en aquest sentit, és feixuc, no?, que diem.
Probablement costa més, clar, portem molts anys, portem algunes decepcions i és evident que la Unió Europea ha anat molt bé i ara has explicat perfectament, s'entén l'exemple del Covid o, doncs això, el desastre del Brexit i com el Regne Unit, doncs més d'un potser va ser favorable en el seu dia s'està donant de l'errada. Però més enllà d'aquestes qüestions particulars, també hi ha un cert desgast d'aquesta idea d'Europa, i això ho hem comentat en diverses ocasions aquí amb en Joaquim, que fa que cada cop també costi més aquesta idea. L'any que ve, per exemple, hi ha eleccions al Parlament Europeu i en política espanyola, per exemple, es plantegen com una revàlida ja directament. Ja no, els temes europeus quedaran honorreats segurament en una vuitena plana, no segona ni tercera, perquè, evidentment, doncs, hi ha uns interessos polítics nacionals que impulsen que doncs es parli d'altres coses abans d'aquesta construcció europea, no?
I sí, un dels exemples ha sigut la presidència espanyola del Consell.
Correcte.
El meu sentiment, del sentiment de tots els joves, almenys a nivell d'Europa, és que ha sigut desperdiciada, no? Uh-huh. No hem pogut, i és una pena, perquè és una presidència que toca cada 23 anys. Llavors, en aquest sentit, sentim que s'ha desperdiciat.
Mm-hmm. Bueno, s'ha perdut una oportunitat. Jo crec que s'ha perdut una oportunitat i de fet, també és veritat que ens ha enxampat amb una presidència en un moment també vital, institucional aquí per calendari electoral, que ha fet que sigui una presidència diferent a les que hem tingut. És la quarta vegada que Espanya presideix el Consell. La darrera, justament, jo recordo que va ser justament el 2009, el segon semestre del 2009, el primer semestre del 2010, el 2009 es tancava amb presidència sueca al Tractat de Lisboa i Espanya va ser aquell país que en un moment donat va desenvolupar, escollir aquells càrrecs en aquell moment i tal, però vull dir que en aquest moment ha sigut una presidència que no ha sigut ni tan sols coneguda per molta gent aquí a casa nostra, no sap, si li pregunta si presideix Espanya al Consell, no ho saben, no?
Sí, ja.
I això és ha sigut una mica, doncs, bueno, ens ha enxampat així i és una oportunitat perduda.
Sí, que molts cops també, per part de la política nacional, quan hi ha qualsevol problema, es passa la pilota calenta a Brussel·les, no? Que això sí que ho hem viscut molt, no?
Sí, sí.
Llavors, en aquest sentit...
Digues. Sí.
No, que en aquest sentit, a més de passar la pilota calenta a Brussel·les, i a més, no donem a conèixer les oportunitats que donen, i justament el que comentava en Joaquim, de que la presidència espanyola, malauradament, no l'han pogut aprofitar, llavors ens permet poder entendre una mica perquè hi ha aquesta desconnexió entre el jovent català i el jovent i la joventut amb Europa, bàsicament. Mm-hmm.
No, per això, és a dir, al final doncs aquesta desconnexió i aquest fet de que la política nacional ara s'ho estigui menjant tot, doncs també allunya una mica més aquests esforços que feu per ser didàctics a l'hora de vendre aquesta idea d'Europa des de la joventut europea federalista. Taha Zitan, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. No passis fred a Estrasburg. No, anava a dir no passis fred, perquè Europa és més freda que la que tenim, que el bon clima que tenim aquí.
Totalment.
Però bé. Però
vinga, bueno, una abraçada forta, Taha.
També té coses bones. Taha, que vagi molt bé i sort en el futur.
Que vagi molt bé i moltes gràcies per donar veu a les joventuts europees i per donar veu a Europa.
Doncs moltíssimes gràcies per l'agraïment.
Una abraçada forta.
Joaquim, aquest europeisme de la joventut...
Però ja està bé que la joventut sigui optimista. Imagina't que no ho fos. Llavors ja apaga i vàmonos, no? Jo crec que és... I després també m'ha agradat una mica el que ha reivindicat la seva utopia. Diu, bueno, nosaltres tenim aquesta... Cada generació ha tingut la seva utopia, no? Serà o no serà, però que la gent jove sigui optimista i tingui la seva utopia... també
aquesta ja era la vostra, eh?
Sí, en el fons sí, però pensa que les coses van molt, en un món cada vegada més ràpid i en certes coses que encara van molt lentes, no?
Sí.
Però bueno, jo crec que mentre es vagi fent camí, que dic jo... Mira, abans parlàveu de l'enquesta dels joves i parlàveu i feu comentaris abans amb el Vicenç sobre el nou govern. Doncs mira, jo et donaré una bona notícia. Sempre es parla d'Europa com el cementiri d'elefants i en canvi hem recuperat una persona que tenia una carrera prometedora i impecable a nivell europeu com l'Ernest Urtasun i el fem ministre. Per tant, ja no és aquella Europa on anàvem a portar els elefants que aquí sobraven, sinó que acabem fitxant gent d'Europa que fa una carrera impecable per acabar fent, per aquest cas, política a l'Estat.
D'acord. Doncs em sembla que ja tenim... Sí, ja el tenim, oi, Albert? A l'altre costat del fil telefònic, ens agrada definir-lo així, el nostre politòleg de capçalera, Albert Balada, bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Bon dia.
Doncs molt contents de tornar-vos a saludar. Ara ja feia mesos que, per una cosa o per una altra, doncs no podíem coincidir. Mira, acabem de parlar amb un noi que està a Estrasburg, diu que Estrasburg fa molt de fred. A Lleida com estem?
No, a Lleida, a veure... Fa fred, gairebé, no? El que passa que és el fred natural d'aquestes dades de meitats, finals de novembre, ens hem aixecat a 0 graus i cap al migdia estarem a 15 o 16, per tant, lo normal, eh?
Vull dir, és el que toca.
Sí, és el que toca, vull dir, és que fa fred a Lleida.
És que estàvem mal acostumats darrerament,
sí,
eh?
Sí, darrerament sí.
I hem passat de la màniga curta quasi el jersei.
Aprofitarem la metàfora climàtica. I el clima polític també està així revoltat a nivell europeu? Aquí he fet una pregunta excessivament genèrica. Per tant, la concreto una miqueta més. Hem encetat una legislatura que tindrà eleccions europees, hem encetat en aquesta legislatura un conflicte que està fora, ja en teníem una dintre o a la frontera d'Europa, però ara en tenim una fora, però amb també un cert nivell, no sé si d'implicació o de reflex a Europa, i entremig doncs, hem tingut una presidència espanyola que no sé si ha passat amb més pena, amb més glòria o ha fet alguna cosa. A veure, per on podem començar, Albert?
Sí, la veritat és que tot jo crec que encaix una mica, no? Per això heu fet la pregunta genèrica, perquè clar, dius està diferenciat tot, no, és una mena de poti-poti, perdoneu l'expressió corrent i vulgar, però que és el que afecta, és la visió europea que tenim avui, no? Vaig cap al final, sense parlar del conflicte exterior, no entrem en aquest tema, però si us hi fixeu, quan ha succeït altres vegades coses similars, perquè no és algo que hagi esdevingut avui, sinó que ve succeint al Pròxim Orient, parlem del Pròxim Orient, el paper d'Europa era importantíssim. Uh-huh. No diria que vital, perquè vital és l'americà i el rus, o el xinès, però sí important. És a dir, la dialèctica europea era important. Aquesta vegada és absent. Llavors, ja tenim allò, el primer ítem respecte de la posició europea, no?
Uh-huh.
Després parlàveu també de la presidència, no? Escoltava doncs, el tertulià anterior i el comentari del Joaquim, bé, és que, clar, com que ens ha pillat amb eleccions, no? Bé, amb tota la bona fe amb què ells ho han dit, no deixa de ser una justificació. Perdoneu-me, és una presidència malbaratada.
Clar, que tindràs la presidència ja ho sabies, tinguessis unes eleccions. D'acord.
Clar. No només és això, és a dir, quan tu assumeixes la presidència europea, que és molt important perquè pots marcar, diguem, un determinat perfil, no?
A veure, no. Una part de l'agenda.
Una part de l'agenda, diguem-ho així, efectivament. Clar, si tu només te limites a organitzar reunions, que queda molt bonic, eh? Fem baixar els comissaris i els reunim a Màlaga, Granada, Barcelona, no sé què, no? Va, queda molt bonic. Bé, no és això, eh? Organitzar l'agenda no és això. Organitzar l'agenda és col·locar-hi elements que tens interès per una raó, perquè sí que hi ha dues Europes, hi ha l'Europa del Sud i l'Europa del Nord, no? Que tenim problemes diferenciats, que tenim estructures econòmiques, industrials, polítiques diferenciades, per tant pots col·locar aquest ítem de l'Europa del Sud, no? Bé, com a l'anterior tema, absent. Bé, no, clar, no, que no s'entengui, ja no estic mirant ni color polític ni com se diu el president, no ho miro, simplement miro la posició del país, no? clar, bé, podem anar mirant, no? Hi ha hagut molts problemes amb el tema migratori, molts problemes que els països se les han hagut de resoldre sols. Dos països, per exemple, amb ideologies polítiques de govern diferent, Alemanya i Itàlia, no? On és Europa? Ho dic perquè no és una qüestió ideològica, eh? Us ho fixeu? Els dos països, ideologies diferents i prenent mesures. On és Europa? No té competències, evidentment que no té competències d'Europa, no? Però alguna cosa ha de fer des del punt de vista propositiu, no? Malament, perdoneu-me, però avui em pilleu, jo que sóc positiu de mena, avui em pilleu negatiu, no? No, negatiu en quant a la visió, perquè jo, la part positiva és que tot això es pot revertir canviant-ho, és a dir, fent positiu allò que és negatiu, no?
Cert, però el drama migratori, jo recordo converses de fa anys amb vostè, sí. I ja anàvem per aquí.
Clar, perquè fixeu-vos que fa anys també recordava, és un tema del que no es vol parlar,
Sí.
És un tema que no es vol incloure a l'agenda. Clar, i al final peta, perquè els estudis sociològics ens diuen que quan la migració en un país, sigui quin sigui, supera el 12%, això genera conflicte.
Sempre, sí, tal qual.
I està passant, és a dir, quan supera el 12%, genera conflicte del tipus que sigui, eh? Del tipus que sigui, no cal que estigui vinculat amb conflictes exteriors, que si està vinculat a conflictes exteriors encara és més greu, perquè el tipus de conflicte encara és més perillós, no? Uh-huh. Que és el que pot estar passant en aquest cas a Alemanya, no? Vull dir que Alemanya ha tingut que fer una redada sobre temes d'intel·ligència, tal, no? Bueno, però és que fa, pues, jo no sé quants anys fa que porto venint al vostre programa, no? Però jo aquest tema l'estic parlant des de fa 20 i 30 anys, dient no pot ser que hi hagi un pacte, no només a Espanya, eh? Espanya, França, Alemanya, el tema migratori no es toca, no es posa a l'agenda política, molt malament. Qualsevol tema s'ha de posar a l'agenda política. I no això no vol dir que tu facis una lectura, diguem, extremista, eh? No. És per poder-ho gestionar bé.
El problema probablement deu ser, Albert, que com no hi ha una solució màgica, ningú es vol enfrontar en el problema.
O perquè hi ha estratègies estatals diferenciades en aquest àmbit. I posar-ho,
sí.
Clar, tu saps això. I llavors posar-ho en comú és embrallar-se. Llavors sembla que si no es toca el tema es resol per si mateix i no és veritat. S'accelera el problema.
Precisament, Joaquim, tu i jo i en Joan sabem que la política és diàleg, la política és debat.
Correcte.
No? Per tant, si posem posicions enfrontades sobre la taula, podem arribar a un consens. També podem arribar a un dissens i que no ens acabem entenent, no? Però també seria una solució, diguem, mira, no ens entenem i pleguem, no? Però posem-ho sobre la taula i el teu pare i el meu acabaran confluint d'una manera, doncs, home, allò de les sessions, no? Jo cedeixo, tu cedeixes, i acabem fent una política comuna que ens permeti afrontar un conflicte que els científics socials ens venen avisant des de fa dècades. El problema és que no és una cosa nova, que dius, ui, ara està passant i no sabem què ha passat.
No, fa temps, i a més, hi havia en aquelles estadístiques que deien aquest tema està així, però dintre de 10 anys, si segueix aquesta tendència, arribarà a aquest percentatge, els conflictes estaran sobre la taula en aquell moment i ja d'alguna manera cremant i sempre acabem que quan la cosa crema llavors sabíem què fem, no? Però justament aquest tema, que és un tema de diguéssim, és un tema sensible en política estatal, perquè, bueno, està condicionada moltes vegades, també ara mateix, aquest tema serà un tema electoral, no? I llavors, doncs, esclar, com ho pacto a nivell europeu quan a casa haig de dir perquè tinc una campanya? És a dir, hi ha temes que són més neutres i a nivell europeu és més fàcil pels estats resoldre'ls o comunitaritzar-los i poder-los resoldre a nivell europeu, i a vegades inclús és necessari, perquè d'aquesta manera jo vinc dient, mira, Brussel·les diu això, ara haig de fer això, que jo ja volia fer, però com que m'ho diu Brussel·les ja no faig de dolent jo, sinó que fa de dolent Brussel·les, això a vegades va bé, però aquest tema, com que és un tema molt sensible a nivell també de política local i arma electoral, doncs costa molt a nivell europeu posar-se d'acord, perquè mai agafes a tots els estats en el moment vital institucional de calendari electoral correcte, i llavors tenim un problema aquí. No, ningú té aquella mirada d'alçada de... Bueno, és un tema, al final, de fronteres europees, doncs, ostres, és un tema europeu, sincerament.
Però Efectivament, per aquí ho volia enfocar jo ara mateix, no? Uh-huh. Es tracta de, quan estem parlant, diguem, bueno, quin nivell està tenint la presidència europea, la mateixa Unió Europea, no? Que estem, la visió de la Unió Europea per part de la resta del món és baixa, o sigui, és un paper neutre pràcticament, no? Doncs afrontar grans temes faria també que la Unió Europea agafés un posicionament important i estratègic en el context mundial, perquè, d'acord, parlem de què passen coses al món, no? I coses a vegades greus, gravíssimes, no? Però en realitat el que està passant és un reposicionament geoestratègic de les potències. I Europa està quedant fora.
Totalment.
Per tant, hi ha temes que poden semblar menors, que poden afectar a cada país de manera diferent, i tens raó, Joaquim, que cada país té la seva visió, la perspectiva ideològica, segons el govern, segons la seva agenda, però la Unió Europea ha d'anar per sobre d'això.
Clar, alçada de mires.
Alçada de mires, exacte.
Jo potser ens falta aquest lideratge europeu, que sempre hem parlat moltes vegades amb en Joan, sí, i aquí hem comentat, sí, alguna figura que realment, digués, tirés una mica i arrastrés i diguéssim, bueno, va, vinga, va, perquè aquest lideratge que falta a vegades per tirar endavant, no?
Clar, sí, sí, no, totalment d'acord amb tu, eh? Vull dir, passa que, clar, els lideratges, diguem, messiànics tampoc no gaire, eh? Mm. Sí, però ja, com que no hi ha una mena de corrent en aquest sentit, per això dic, no només d'oblidació, sinó una mena de corrent que sembla que, bueno, Europa, la meva manera de veure-ho, és com si s'estés diluint, no? No desapareix, eh? Vull dir, no existeix, però s'està diluint, ja, bueno, els joves que parlaven ara fa un moment, no? La feinada que tenen per poder vendre el concepte europeu, no? I vendre amb el sentit de que els hi comprin la idea, no?
Tal qual.
I per què? Per què? Doncs el que dius tu, Joaquim, el lideratge, però és que, a més, fixa't que ha passat d'una manera molt, molt salvatge en el darrer any. O sigui,
sí.
Ha vingut passant, eh? Però el darrer any ha sigut d'una manera forta, per tant, no afecta només a la presidència espanyola, eh? Afecta a la precedent i a la precedent. Llavors, això jo crec que és molt greu per nosaltres, que ens considerem ciutadans europeus.
És que a mi m'ha donat a pensar una cosa que acaba de comentar l'Albert, i és que, sí, que les superpotències ja no tenen en compte Europa, clar. Si les superpotències ja no tenen en compte, probablement és que ja no tens potència perquè et tinguin en compte. I aleshores el problema ja no és un problema de persones, sinó de capacitat d'influència en aquest àmbit geoestratègic que comentava l'Albert.
Efectivament, ho has descrit a la perfecció, i quasi que gairebé hauria de callar jo ara.
Ai, però...
No, perquè ho has dit tu, no? Amb una terminologia politològica exquisita, no? En el sentit que Europa, que individualment són petites potències, però petites o petitíssimes, juntes formen una potència important. Tenim potència nuclear, tenim potència industrial, etcètera, no? Tenim població, no molta, però en tenim 240 milions d'habitants, són molts, molts habitants, vull dir, però ara, en aquest moment, això ja no existeix. No existim, no comptem per res, ja no som convidats. El que us deia, no? Tornant una mica al principi de la conversa, en el conflicte d'Orient Mitjà no hi som. No hi som. No som, ni se'ns compta ni se'ns convida, no? Això és molt greu. Vol dir que la Unió Europea, com a potència regional, ja no diguem potència global, però com a potència regional, no existeix. Per tant, amb aquest segon nivell ja hem perdut, també. Per tant, si hem perdut el primer de potència global i perdem el segon de potència regional, recuperar-ho serà molt complicat. Però jo tinc esperances, eh? Ara torna l'Albert positiu, eh? Jo tinc esperances perquè hi ha un jovent europeista, perquè hi ha gent com vosaltres que us feu un programa i voleu fer-lo i el tireu endavant. Hi ha molta gent que està treballant en aquest tema i tornarà. Tornarà aquella essència europea que s'ha perdut.
És que ara hi ha com una reverberació.
Ara ja està.
Resoldre? Sí, perfecte. Clar, això és cert, però em dona una certa sensació de que potser hauríem de retornar aquella Europa, aquella visió naïf d'Europa que teníem fa anys, i quan veiem la bandera de les estrelles, la bandera blava, i ens agradava, i perquè clar,
perquè veníem d'on veníem.
Perquè veníem d'on veníem, és veritat.
Clar, però clar, europea, clar, com deies, uau,
ara recuperar aquesta il·lusió és més difícil, Albert.
Molt més, molt més. Bueno, i la gent jove vol coses útils, és a dir, jo a vegades m'ho veig amb la gent jove quan vaig als instituts, que els has d'explicar, escolta, no m'expliques la història i tot això, explica'm per què és útil Europa, per mi, o la Unió Europea, per què és útil. I a vegades em costa explicar, però llavors quan poso exemples pràctics, ells ho veuen per la qüestió pràctica. Ostres, tu, jo puc amb un DNI anar a l'aeroport ara i me'n vaig amb pocs diners a una ciutat europea passar el cap de setmana, me'n puc anar a estudiar, me'n puc anar a treballar, veuen això per ells és Europa, no tant aquesta visió més estratègico-política que estem parlant aquí, que és superimportant, però ells això ara mateix no és el seu objectiu, no?
Clar, és que això que acabes d'explicar és molt important, eh? Vull dir, o sigui, estem construint l'Europa federal, que no és, però l'estem construint a partir d'aquí, no? Uh-huh. A partir d'aquest intercanvi de persones i mercaderies, eh? Siguem així, no? Vull dir, persona, jo puc anar i puc vindre, puc comprar i puc vendre, puc treballar, bueno, i les mercaderies és exactament igual. Bueno, perfecte, però ens falta l'altra part, no? O sigui, l'altra part, diguem, que és la que la gent, bueno, però és que li queda una mica lluny tot, no Europa, li queda lluny Catalunya, li queda lluny l'Estat, li queda lluny tot. Per tant, bé, d'acord, el ciutadà, tot això, potser no ho veu, però és important i s'ha de fer, que és la part que ens interessa, perquè quedar-se a Europa només amb aquesta part que tu li expliques a l'Institut Joaquim, que està molt bé, que és la part positiva...
La que enganxa, la que enganxa.
La que enganxa, però és que sense l'altre, Europa queda amb no res.
Totalment d'acord.
Queda molt, amb molt poca cosa. Ara, i una cosa que us volia dir també és, fixeu-vos quan a l'any 52 es fa el tractat fundacional de les comissions econòmiques europees, fixeu-vos, hi ha una persona que és Schuman, que havia format part dels governs de Vichy, o sigui, per tant, l'ascendència, imagineu-vos quina és. Uh-huh. Però aquesta persona es transforma i esdevé un demòcrata pur, per dir-ho d'alguna manera, i és on neix, per exemple, la PAC, no?
Sí, la política agrària comuna.
No? La política agrària comuna va ser importantíssima als seus orígens. Estava marcant una política de preus que la gent ara es reivindica. Uh-huh. Sí, fixeu-vos, amb la crisi econòmica que estem patint, Alemanya que entra en recessió probablement aquest any, aquella política agrària comuna és el que està reivindicant la gent ara, que no ho sap, eh?
Evidentment... Sí. Amb un altre nom, sí.
No ho sap, però... Doncs... Tu...
Acabeu. No, és que hem d'acabar, Albert, però acabeu el que esteu comentant.
No, jo el que volia dir és, i si recuperem aquell esperit del 52?
Doncs és més o menys on anàvem.
Sí, perquè al final tornes a l'Europa útil, que jo crec que és un altre tema que per mi és el que quallarà la societat.
Ho deixem amb aquest optimisme. Albert Balada, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies, Albert. Fins la propera. Ens veiem aviat.
Fins la propera, encantat. Adéu.
Fins aviat. I Joaquim,
fins al mes que ve.
Ens veiem el mes que ve i continuem rescatant el fil.